Hola, què tal? Benvinguts als Sants i Estalvis. Gràcies per seguir-nos, David Olivares. Què tal, com estàs?
Superbé, com sempre.
M'estranya.
Jo crec que una miqueta millor que tu, que et cuides tant.
Per què? Jo estic perfecte.
No ho sé, jo per dins, per dins.
A més, m'havia portat
per
una mica...
Tu.
Mira, xocolata 91%
doncs
de cacau.
M'està agradant molt, a mi això.
És espectacularment bona. Sabeu que la xocolata, si la menges de tant en tant, no té per què
ser
un problema?
A més, jo les menjo totes des del 0% de cacau fins al 91% que m'has deixat provar avui.
Ai, quina horeta que fa tot plegat. Escolteu, que avui tenim una secció amb el Jaume Jiménez parlant de nutrició esportiva, on repassarem els principals mites que hi ha al voltant de la nutrició esportiva.
Aquí.
Hi ha algun de la nutrició en general, perquè la veritat és que pensem i diem una mica de tot.
És que hi ha molts mites,
A la cuina que cura, aliments de tardor, que estem en plena tardor.
Ah, les cireres i tot això. Cireres.
Les cireres no són de tardor.
Com que no? Doncs jo n'he vist.
Sí. Que n'hagis vist no vol dir que siguin de tardor. Precisament aquest és un dels problemes que hi ha amb el tema de l'alimentació, que hi ha ara tomàquets tot l'any, meló tot l'any... Bueno, meló no. Meló costa una mica més de trobar. Alguns sí. Síndria, no. I dius... Home, per què no ens dediquem a menjar les coses que toca cada
Perquè temporada? Les amaguen, perquè quan fa fred no tens ganes de menjar síndria.
Recordeu que després ho repassarem, que quan menges aliments de temporada estàs menjant aliments més econòmics que quan són fora de temporada, perquè demanen menys recursos, i que tenen qualitats organolèptiques millors, és a dir, millor sabor, millor textura, i per tant, al final, més propietats nutricionals.
He parat d'escoltar-te a organolèptiques.
Organo.
Organo, de organo.
A organo, sí, senyor. I també acabarem el programa parlant dels aliments quilomètrics amb l'Ester Vives a la secció Tu menges, tu manes. D'on venen els aliments que mengem? Al·lucinaríeu de la distància que han de fer per arribar fins al nostre plat. Des que es conreen fins que arriben al plat, arriben a passar milers i milers de quilòmetres de mitjana.
En canvi, del plat a la panxa, molt poquet, quilòmetre zero,
Estem parlant de centímetre zero.
De centímetres,
Ai, seria senyor. Pràcticament centímetre zero. Recordeu que us podeu comunicar amb nosaltres, enviar-nos missatges o fer el que... o queixes, fins i tot, crítiques, sí, comentaris, sí. Alabances, tant se val, elogis.
No, elogis no, ja en tinc prou.
El correu del programa sants@catradio.cat, a l'insta del programa i al Twitter @sansiestalvis, on podeu seguir també les receptes de la Gina, les fotografies de l'equip i compartir una mica a la família del Sants i Estalvis. Preparat?
Som-hi, va.
Tens la llibreta preparada per prendre punts?
Sí.
Ja podem començar?
El dibuixo, no prenc punts.
No, jo veig que vas prenent punts i em sembla molt útil.
És veritat.
Doncs som-hi, benvingudes, benvinguts, gràcies per ser-hi. Comencem amb els Sants i Estalvis i aprofito per saludar tota la gent que ens està sentint de matinada, que és una passada la gent que ens sent de matinada, de 3 a 4 de la matinada.
Que no han de matinar.
O vés a saber.
O estan en un pàrquing treballant.
Potser estan treballant en algun lloc.
O altres llocs.
I estan a punt d'acabar i altres tot just s'han llevat.
Llavors hauríem de parlar així fluixet.
Per anar a despertar-los.
Exacte.
Perquè la gent agafa el ritme. Benvingudes, benvinguts. Gràcies per ser-hi. Comencem amb els Sants. I am all where and feeling all right.
A més que et ràdio, estem Sants i Estalvis. Amb Adam Martín.
Vinga, va, comencem el programa, que tenim moltes coses per explicar avui. I comencem amb el Jaume Jiménez, com sempre, amb la secció de nutrició esportiva, que déu-n'hi-do els temes interessants que estan sortint aquesta temporada. Benvingut, Jaume, una altra vegada.
Què tal, com esteu?
Clar, ara hem dit nutrició esportiva, i quan diem nutrició esportiva, la majoria de persones pensem en suplements, complements, preparats amb pols de proteïna, etc. Aquest és un dels mites que hi ha sobre un tipus de nutrició que està orientat a millorar el rendiment dels esportistes, que per això serveix la nutrició esportiva, per reduir o evitar lesions, per millorar la recuperació, i tot això, si es pot fer tenint cura de la salut, que seria l'ideal, doncs molt millor. Parlem de tots aquests mites amb el Jaume Jiménez, ja sabeu que és dietista nutricionista, director de Nutritional Coaching i director del màster en nutrició a l'activitat física i l'esport de la Universitat de Barcelona. Ho trobes, no, això? Ah, nutricionista esportiu, vale. Lo dels polvos.
Sí. Bueno, això és una jungla absoluta, el tema de la nutrició esportiva, i he portat alguns mites que molts dels nostres oients hauran escoltat, inclús ells ho pensaran. Llavors, el que anem a donar és una mica de llum a tot això. I sí que m'agradaria parlar del primer, que s'emporta la palma en l'àmbit de l'esport des de fa, no sé jo, 100, 200, 300 anys, que és quanta més proteïna, més rendiment.
Ai, sí.
No? O sigui, sembla que si no menges cabassos de proteïna, no rendiràs. Això és absolutament fals.
La proteïna fa múscul i el múscul fa que disparis cap a la meta.
I això és veritat, però jo ara et faré una pregunta. Tu saps, sense fer esport, quanta quantitat de proteïna va al múscul quan tu menges una dosi de 20 grams? Perquè tu menges 20 grams de proteïna làctea, d'acord?
Mm-hmm. Que això seria dos iogurts, no sé.
No,
una mica més.
Una mica de kefir, va, és igual.
Una miqueta més.
Seria que sis, un got de llet, no? Potser.
Sis petits
una mica més. Una miqueta més d'un got. Sí, mig litro, una mica més.
Vale.
El típic batut proteic, 20 grams. No?
Vale, molt bé. Quanta d'aquesta proteïna va al múscul?
Quanta diries que va al múscul sense fer esport?
Sense fer esport, la meitat. 10.
Pues,
què, no?
Sento dir-te que 2 grams.
Oh!
Un 10%.
Per tant, hauré de beure'n més, no?
Si tu menges, en lloc de prendre 20 grams, prens 40, sense fer esport, quanta va al múscul?
4? 2 igual?
2, 3.
Ostres. Doncs pues m'aprendré tot el dia prenent el batut de llet.
Això és molt important, que estem, el que està dient el Jaume.
No és quanta proteïna, és estimulo jo que la proteïna que menjo va al múscul. Ara et faig la mateixa pregunta. Tu prens 20 grams de proteïna làctea, per exemple, i tu fas exercici de força.
Després o abans? És igual, això.
És igual, a la vida.
Exercici de força i prens els 20 grams. Quanta quantitat de proteïna va al múscul?
Els dos igual.
Abans hem dit dos.
Abans hem dit
no.
dos.
Pot anar, en lloc del 10%, pot anar fins a un 30% d'aquesta proteïna que menges al múscul, fent exercici de força. O sigui, què vol dir? Que en el millor dels casos, si tu fas esport, exercici de força...
Això vols dir peses, perdona, per
aclarir. Sí,
peses, per exemple.
I tu menges bé aquesta dosi de proteïna, el 30% anirà al múscul. Vol dir que no per menjar més proteïna aconseguiràs fabricar més múscul. Yeah. El que faràs és menjar més proteïna, que això augmentarà el treball pel fetge, augmentarà la síntesi de greix, augmentarà l'oxidació de proteïna, però no fabricaràs més múscul. Per tant, els oients han de saber que el que és més important és la quantitat de proteïna que jo menjo, però al moment, la qualitat i si faig o no activitat física. Perquè menjar proteïna per millorar el rendiment, no està demostrat a dia d'avui, segle XXI, que millori el rendiment. Per tant, jo ho sento per les empreses que comercialitzen proteïna.
No ho sentim.
Però la proteïna està bé, i ara parlarem també de si el suplement realment millora o no amb l'alimentació. Però s'ha de prendre la quantitat que un necessita i estimular que allò que mengem vagi realment on nosaltres volem.
I quan parlem de proteïna, ara tothom està pensant en batuts proteics.
Exacte.
Aliments primer, com a primera opció.
Excel·lent. Hi ha un producte que a mi m'agrada moltíssim. Excel·lent.
El filet.
Quan anem a fer esport i hem fet un exercici muscular potent, Requesón con miel.
Merimató. Mare de
boníssim.
Hauré de començar a fer esport.
És veritat, té molta proteïna.
Proteïna, a part, el mató té una quantitat molt important de proteïna de suero, proteïna de whey, d'acord? Per tant, és un producte excel·lent. I clar, la gent diu, hosti, i puc menjar melimató després de venir del gimnàs? Excel·lent. Arròs amb llet. Un altre producte.
Oi.
Ah, o sigui, però clar...
M'apunto al gimnàs ja.
Home, és que hem de saber el que...
Home, ni que sigui... Ni que sigui per fotre'm això.
Clar,
que
no funciona així, això.
Però hem de saber que l'alimentació ens pot cobrir perfectament. El que passa que sí que és veritat, també, que moltes vegades no és possible menjar-te una melimató o un arròs amb llet i a vegades el suplement et pot assegurar la dosi correcta en el moment molt fàcil. Acabo al gimnàs i m'ho prenc de seguida. Això és important. Però l'alimentació i la suplementació, si es fa bé, donen el mateix resultat.
Jaume, no sé si ho tenies previst, però ja que has parlat de mató i mel, la gent diu, oh, no, si estem parlant de proteïna, quin paper tindria la mel aquí amb el tema de la proteïna, si no hi ha cap relació? Però sí, no?
Doncs fixa't, quan nosaltres mengem proteïna i mengem hidrat de carboni, estem facilitant que aquesta proteïna que nosaltres estem menjant vagi més fàcilment al múscul.
Toma. Perdona, què seria l'hidrat de carboni en el melimetó?
La mel.
La mel. La mel és hidrat de carboni, hòstia.
El sucre, és un sucre.
La mel el que fa és...
Ja portem un any, nen, eh?
Sí, ja ho sé, sí. Ah. Sempre penso en pasta, penso en coses de... Bueno, en farines i coses.
És l'habitual, eh?
Per això, per això.
La mel el que fa és augmentar el nivell d'insulina a la sang i la insulina el que fa és obrir la porta de la cèl·lula perquè entri el sucre i perquè entrin els aminoàcids. Per tant, aconseguirem millor resultat si mengem una miqueta de carbohidrat amb aquesta proteïna. Això és més correcte.
Oi, hem estat molta estona amb aquest mite, però és igual. Primer mite, la proteïna no... consumir proteïna no millora necessàriament el rendiment, eh? Segon.
El segon, la cafeïna deshidrata.
En sèrio?
No.
És un mite.
Val.
Aquest és un mite que molts esportistes ho tenen. De fet, hi ha hagut investigació que parlava d'això, però si parlem de la investigació més recent, de 2018, estem parlant que s'ha demostrat que la cafeïna no deshidrata. No deshidrata, o sigui, dosis que ja milloren el rendiment significativament, s'ha vist que no generen més deshidratació. Això és un mite que molta gent pensa encara, i no és ben bé així.
Per això em prenc el cafè amb gel, vull dir cafè, i el gel, que és l'aigua.
Ah, exacte, perfecte.
Per hidratar.
Per deshidratar-te.
Clar, sí. No sé.
Però sí que, vaja, és una experiència personal, però no comparteixo gaires coses, tampoc. Quan prens cafè, al cap de 10 minuts vas al lavabo, sí o sí. No? Bueno,
sí, però això també vas al lavabo per anar de ventre.
Sí. No, dic per orinar, eh? Per miccionar.
Sí, però no està clar. Quan prens cafeïna anhidra, que és, diguéssim, la forma que normalment tenen els suplements, els gels, barretes, càpsules, no té un estímul important sobre la diuresi, significatiu. Perfecte. Per tant, és un mite que a dia d'avui, ja dic, les recents investigacions, ben fetes, amb un nivell d'evidència potent, no hi ha... No, més que la percepció que puguis tenir, però realment no estimula la diuresi com per afavorir d'una manera significativa la deshidratació.
Aprofito per recordar-vos que... no aprofundirem amb la cafeïna, però en part de la proteïna abans tenim una secció amb el Jaume de la temporada passada, penjada també al web de Catalunya Ràdio, els Sants i Estalvis, on parlàvem de la proteïna, les funcions que té l'esport i altres utilitats, i també en tenim una altra parlant de la cafeïna, com s'ha de fer servir per millorar el rendiment esportiu, perquè això és una cosa que està demostrada científicament que succeeix, però s'ha de fer d'una manera adequada. També tenim una secció explicant-ho. Quin gust, poder fer això. Escolta'm,
ja tenim fons d'armari.
I ja tenim un fons d'armari. Tercer mite.
Home, aquest us sonarà a tots. La carnitina quema grassa.
Aquest al David no li sona de res.
Jo no. Carnitina, de carn, no? De carn, filets...
No, la carnitina són uns potets que venen a molts llocs, que tenen bastant bon gust, per cert. M'ho han dit, jo no els he tastat mai, eh?
Com la jalea real.
Que diuen que crema el greix. Diu, si prens això, 500, no sé si hi ha quantitat, a més a més.
1.500 mil·ligrams.
500 mil·ligrams van bé per... No s'ha demostrat que això funcioni per cremar millor o més els greixos, eh?
Mira, jo us faig una pregunta, i és... Jo vaig a pintar un pis de 60 metres quadrats...
Sí.
I m'emporto per pintar aquest pis...
ja ho vaig a venir.
300 litres de pintura. I amb un altre pis de 60 metres emporto 60 litres. En quin dels dos pisos pintaré millor?
Ets bon pintor o mal pintor? Home, no ho sé, sobrarà molta pintura, però si te'n sobra, mira que te'n sobri, no?
Si te'n sobra, poses l'armari un altre dia...
Amb 60 litres...
Tens prou, eh?
Home, és un litre per metre quadrat.
Clar, tenir més producte no vol dir que vagi a pintar millor.
Ja.
Perquè tindré 60 metres. Això és el que passa. La carnitina té un efecte en el cos, que sí que és veritat, que el nostre cos pot fabricar carnitina. I el que ajuda és a agafar el greix, perquè ens entenguin, agafar el greix i ficar-lo dintre de la cèl·lula perquè es cremi. D'acord? Ja ho fabriquem nosaltres. Llavors, què passa? Que diuen, pren més carnitina i, clar, aquesta funció la multiplicaré.
Clar, des del sofà, no?
Exacte. Però, clar, tenir més d'algú no vol dir que l'utilitzem més, perquè el cos utilitzarà el que necessita.
Com deies abans amb la proteïna.
Exacte. Per tant, prendre carnitina... Aquestes dosis de 1.500 avui dia no ha demostrat que tingui un efecte important sobre la pèrdua de greix. I això ho han de saber perquè és un producte molt venut, jo crec que seria dels més venuts per perdre pes, i a dia d'avui no ha demostrat, sí, és un tònic cardiovascular, o sigui, no, no, però és que ho podem fabricar, i ho fabriquem molt fàcilment, la carnitina.
Per tant, no, si aneu apurats de diners, o no us voleu llançar, que és una idea encara millor, no cal gastar-se els diners amb la carnitina, perquè bueno, la qual, que fabriquem no? ja és suficient per fer la feina que fa. Mm-hmm. Més, quatre.
Doncs els suplements són substitutius d'àpats. Jo menjo malament i m'aprenc càpsules d'omega 3, m'aprenc complex vitamínic i mineral, m'aprenc
batut de proteïna,
i amb tot això que em prenc, em cobreix el malament que menjo.
Clar, perquè ja he menjat greixos, he menjat proteïna, tinc vitamines...
Exacte.
No?
De fet, avui dia pots comprar suplements de verdura.
Que la dieta de l'astronauta seria
això,
no?
Si menges càpsules de verdures, i això... diuen que ajuda, ja que no menges verdura, doncs t'ho prens amb càpsules. Home, vivim en un país que, afortunadament, tenim una bona disponibilitat d'aliments. Per tant, mai un suplement pot cobrir una alimentació. Entre altres coses, perquè quan nosaltres mengem aliments, els aliments tenen molts nutrients, i aquests actuen en sinergia, es potencien uns als altres. Per tant, mai un producte sintètic serà exactament igual. Pot anar bé, evidentment, una persona desnutrida que prengui suplements de proteïna li ajudarà a reduir la desnutrició. Mm-hmm. Estem d'acord. Però mai pensar que una suplementació encobrirà possibles mancances. El que haig de fer és millorar l'alimentació. I si no és possible, per el motiu que sigui, llavors mirem quin suplement pot anar bé, en quin moment l'hem de prendre. Però el pensar que bueno, prendre suplements encobrirà una mala alimentació, home, això no és del tot correcte.
Molt bé. Per tant, el suplement sempre és l'última opció, mai la primera. Sempre intentem Exacte. Arribar a tot a través de l'alimentació. Quantes en queden de mites?
Bueno, jo tinc aquí per un carro.
Dic, perquè si us podem seguir la setmana que ve.
O sigui, que tinc aquí, he vingut amb els deures fets. O sigui,
és que m'està agradant perquè estem explicant coses a més de...
Entre els mites, els errors de fa una setmana o dues. Carai, tu, escolta.
Fa un parell de setmanes, sí. Més, vinga, va, sí, que m'agrada molt.
Pues la proteïna fa mal al ronyó.
Aquesta l'he sentit molt.
Aquesta també, no?
I no fa mal,
Però fixa't les contradiccions, no? Per una banda és proteïna, rendiment, i per una altra és, no, que si menges proteïna et farà mal al ronyó, no? O sigui, són absolutament contradictòries. El que és important, si tu et passes menjant proteïna, evidentment, sobretot si tens una patologia de base a nivell renal, pot agreujar. S'ha vist que pràcticament fins als 3 grams de proteïna per quilo de pes és segur. Això vol dir una persona de 70 quilos, fins a 210 grams per dia, estem parlant,
que
és una quantitat important.
Això és un culturista,
És bastant segur, no? Bueno, i una persona que perdi pes potser també, però és bastant segur. Què passa? L'altre dia veia jo a un incalificable per internet...
digues el nom!
Dient, per posar-se com un Madelman, 10 grams de proteïna per quilo.
10?
Per això dic que no li posarem nom a aquest individu. Això sí que pot provocar... O sigui, no cal que tinguis una patologia de base renal, perquè menjar 10 grams de proteïna per quilo sí que et pot provocar un problema important. Però sempre que parlem de xifres de 3 grams per sota, que normalment la majoria de gent necessita molt menys de 3, és bastant segur, a no ser que tinguis una patologia de base. Evidentment, si tu tens antecedents de patologia renal, cuidado, has d'anar amb compte amb la proteïna. Però això és un mite que també hem d'aprofundir. Per tenir-ho clar... demanar assessorament qualificat per arribar i no passar-nos.
Val. Per tant, que quedi clar, No està dient el Jaume que en alguns casos l'accés de proteïna fa mal al ronyó, però és que si menges 14 tones de pastanagues també et fas molt bé la salut.
Exacte.
Més enllà d'aquestes barbarites, és que m'he quedat al·lucinat. 10 grams? És que no sé ni d'on te'ls treus, a més.
Si et diguen el número de visites del vídeo, et quedes de pedra.
Però és que jo necessito un quilo de proteïna al dia, pràcticament, per arribar a això.
Vaja,
és
que en resum, nois.
Vaig a passar el dia menjant proteïna.
Què? Mel i mató, arròs amb llet i el cafè no deshidrata. M'he quedat amb això jo. Meravellós.
Ja està, t'has quedat amb això.
Sí. Ara ja m'apuntaré, matrícules gratis.
Sort que els oients i les oients això ho tenen diferent. Jaume, gràcies. Mira, seguim la setmana que ve, sembla, amb els mites?
I tant.
Sí?
I tant.
Vinga, va, perfecte. Seguim nosaltres als Sants i Estalvis.
Sants i Estalvis, salut i alimentació a Catalunya Ràdio. Fruita. Restaurants de cuina saludable, compromès amb el producte i sabor, patrocina La Cuina que Cura.
I amb aquesta música tan relaxant ens posem a dins de la cuina i ho fem amb una persona que ens pot orientar perfectament, no només sobre com cuinar, sinó sobre els aliments que cuinem. És la Gina Estapé. Què tal? Com estàs?
Bona tarda.
Que és dietista i cuinera integrativa i que avui ens parla dels aliments de tardor, ja que l'estem gravant aquest programa durant la tardor, que després passa que després algú agafa el podcast i estem a ple agost, però en principi ara per nosaltres és la tardor, i repassem alguns dels aliments importants que hi ha a la tardor. Ja sabeu que sempre expliquem que escollir aliments de temporada és important per moltes raons. Primer perquè són més econòmics.
Sí.
Després perquè tenen més nutrients. Què?
Les figues ara estan caretes, eh?
Sí, però compra-les al febrer.
Bueno, no n'hi ha, no n'hi ha al febrer.
Sí, no, no. O cireres. Les cireres són cares al juny. Sí. Compra-les ara al febrer, veuràs el cares que són. Això. O són més econòmiques. He dit més econòmiques, a més, no més barat, no de barates ni res d'això. Aliments principals de temporada, de la tardor, quins són?
Doncs mira, ara a tardor trobem aliments, comencem parlant de verdures, i veureu que tots els de temporada de tardor, totes tenen un color molt similar, que és el carbassa. És a dir, o aquest ataronjat, no? Uh-huh. Trobem de temporada, per exemple, evidentment, la carbassa, que és una hortalissa molt rica en hidrats de carboni, que moltes vegades pensem que més enllà de la pasta, del pa, de l'arròs, no tenim fonts d'hidrats de carboni, però les verdures dolces, com la carbassa, o com d'altres que parlarem ara, com la pastanaga, per exemple, també són fonts d'hidrats de carboni molt saludables, perquè a més estem incorporant verdures, per tant, incorporem més verdures d'aquest tipus en comptes de tanta pasta i tantes altres fonts. I pot ser, també és un aliment molt ric en betacarotens, que és el pigment que dona aquest color ataronjat que trobem sobretot ara a tardor amb tants aliments. Els betacarotens són uns precursors de la vitamina BA, de la vitamina A, i aquesta vitamina va molt bé també per la vista, per les mucoses i per la pell. Per tant, doncs, també és molt interessant i nutritiva i incloure-la a la nostra alimentació.
Molt per sobre, quan diem que és un precursor volem dir que aquest betacarotè, el cos és capaç de convertir-lo a través d'un procés bioquímic en vitamina A, seria.
Exacte. De fet, he dit vitamina BA, però volia dir vitamina ProA, perquè és un precursor de la vitamina A. Aleshores, la carbassa, com la podem utilitzar a la cuina? Ja tenim moltes maneres. Tenim les maneres més clàssiques o que coneixem tots, que són a partir de cremes o estofats. Una crema que queda molt bona, per exemple, és amb llet de coco i gingebre. Fan una combinació així un pèl més exòtica, però molt bona. També podem preparar-la una carbassa farcida al forn, que és, primer la fiquem al forn i després a dintre i podem afegir un saltejat de verdures o una barreja de quinoa amb algun vegetal i podem fer carbassa farcida al forn molt bona. També podem fer hummus, per exemple.
Hummus
amb la carbassa,
no hi havia pensat mai.
Ho podem fer amb cigrons i carbassa.
Sí. Jo sé que ho fas cada dia, sí, però... Sí,
ho podem fer amb cigrons i carbassa o, si algú no li sent tan bé els cigrons, fer-ho només amb carbassa. Aleshores, la carbassa en aquest cas faria de cigrons i posem la tahina, posem el suc de llimona, ho posem tot igual,
els
però amb la carbassa.
Els mateixos ingredients igual, però amb carbassa.
I queda boníssim.
Oh, que bo.
De fet, queda com una espècie de salsa que només podem fer com a paté, sinó que pot acompanyar un peix, pot acompanyar unes llegums, pot acompanyar un pollastre ecològic, és a dir, que ens pot servir per molts acompanyaments.
Molt
i també, com que és dolça, ens pot servir per fer postres, per exemple, una compota de poma i carbassa, que també queda molt bé, o podem fer una mousse, per exemple, de carbassa i cacau, que seria com la típica mousse de xocolata i albocat, però amb carbassa, que seria coem la carbassa.
O sigui, típica mousse de xocolata i albocat, eh?
Bueno, perquè em sembla que ja n'hem parlat.
Si n'hem fet una.
Sí, ho sé, però diu la típica, com diria. Què hi ha per postres? L'albocat i el cacau.
Típic. Diu això, i una altra vegada.
Bueno, hi ha tanta gent que l'ha versionat i aquesta música per mi és com molt típica ja, però sí que és veritat que no és la
típica. Per vosaltres, volia dir.
Al supermercat i diuen, oh, jo he de fer-te la típica.
Exacte, és que la típica m'ha fet gràcia.
Aleshores, la podem fer, per exemple, fem la carbassa al forn que es quedi ben tubeta i després la triturem doncs, amb cacau, amb algun dàtil per donar-li un punt dolç i podem fer una espècie com de natilla o de mousse amb aquesta carbassa i aquest cacau.
Molt bé, molt bé.
Un altre aliment que trobem de temporada és el moniato, que també és un altre aliment que té aquest color ataronjat
per el betacarotè.
També pel betacarotè.
Us mengeu la pell?
Jo el del moniato no.
Jo el moniato tampoc.
No? Ara em direu, és cancerígena.
No, no, no. No, però n'has menjat molta?
Home, el moniato sencer,
foto. L'efecte és acumulatiu. Moriràs d'aquí 3 minuts.
No, vaig, no. Vaig a fumar.
No llegim mai res sobre si és toc. Evidentment no deu ser-ho perquè tu menges i aquí estàs.
Aquí estic.
Potser explicaria coses.
Però com la pell de la patata, que és dolenta la pell de la patata.
Al contrari, té vitamines.
Doncs per tant deu tenir vitamines.
És interessant. Però com, sempre, com que és, no? És una mica brut.
Bueno, amb els moniatos primets, sí. Així és que entra molt bé.
Sí, moniato. Taronja, perquè també té beta-carotè.
Exacte,
la taronja, no era l'estiu, la taronja.
Color taronja.
Ah!
Però moniato, en veritat, n'hi ha de molts tipus diferents, perquè també en podem trobar blanc, no sé si l'heu trobat alguna vegada
no,
per aquí.
No.
El blanc és molt més dolç encara que el taronja. I blanc. També aquí no en trobem, però en altres països se'n troba de color morat. És a dir, que i en funció,
sí
que en funció del color que tenen, doncs, predominen uns pigments o uns junts antioxidants davant
d'altres. Hem d'anar per feina, que tenim molts aliments i molt poc temps.
El moniato podem fer servir igual que una patata. És a dir, podem fer en forma de patates, podem fer també per fer coses dolces, els panellets, per exemple, els podeu fer amb moniato i no amb patata, etc.
T'estalvies sucre així, eh?
Exacte.
Molt bé.
Un altre aliment també taronja seria la pastanaga, que també és típic d'aquesta època. De fet, aquests aliments de color així taronjats, dolços, també s'expliquen molt des de la medicina tradicional xina com aliments que ens ajuden a escalfar el cos i preparar-lo per la tardor i ens aporten aquesta dolçor que el nostre cos busca en aquesta època de l'any.
Mm-hmm.
També hi ha un cert tema de... Bueno, una explicació en aquest sentit darrere. I també, bueno, la pastanaga la podem utilitzar per fer verdura, doncs, estofats, cremes, amanides, es podem fer rostides al forn, o el pastís de pastanaga que vam parlar la setmana passada, doncs també serien opcions dolces que ens permeten fer totes aquestes verdures. Què més? També trobem la coliflor i totes aquestes crucíferes que són de la mateixa família, que són molt interessants perquè ens aporten molts minerals, com el calci, per exemple, moltes vitamines, compostos rics en sofre, que també tenen un gran... efecte de depuració en el nostre, ens ajuden a depurar el nostre fetge i també tenen altres beneficis en el nostre organisme. I la coliflor, per exemple, la podem preparar, a part de bullida i com ja coneixem, amb arròs de coliflor, que l'arròs de coliflor el podem preparar. Tu agafes la coliflor crua, la tritures fins que quedi reduïda a trossos de mida d'un arròs i això ho pots o bullir, però jo no ho recomano bullir perquè queda massa pastós, però ho pots saltejar. Aleshores, ho salteges fins que s'estova i queda una espècie d'arròs de coliflor que pots barrejar amb verdures, pots barrejar amb una mica de salsa de soja, per exemple, i queda un... Bueno, és una manera
això
de menjar coliflor.
És que m'agrada molt la coliflor.
A mi m'agrada molt.
A la dona no li agrada perquè fa pets i fa no sé què.
No, però si la cuines bé, ho vam explicar, em sembla alguna vegada.
Sí, però...
Si la cuines bé no fa gasos, eh?
No li té mania, mira.
Si la cuines massa estona, aleshores, si els compostos sofrats precisament, a partir d'un moment determinat canvien i empitjora. A mi m'agrada molt fer la planxa, la coliflor. La tallo en rodanxes.
També,
I la faig a la planxa, la lamino gruixuda, amb talls gruixuts, i la faig a la planxa volta i volta, o al forn, i està boníssima.
També.
Molt millor que de qualsevol altra manera. El nap també és de tardor i és una crucífera, també.
Sí, el nap seria un altre que podem incloure durant aquesta època de l'any, i el nap molta poca gent l'utilitza, molt poca gent, però el nap també podria ser un substitut de la patata, és a dir, quan, per exemple, preparem una minestra de verdures, en comptes de patata també podríem utilitzar nap, o a més de la patata. O també el podem fer ratllat en amanida, per exemple, però també és molt interessant i també, bueno, també és gustós, però sí que és veritat que més enllà del caldo, a vegades ens costa saber com incorporar aquest vegetal.
Fem una cosa, com que veig que no acabarem, quedem-nos avui només amb les verdures, que encara ens queden els bolets, deixem la fruita per la setmana que ve, que seguirem a la tardor, i després expliquem la recepta. Així no hem de córrer i no ens sap greu que ens quedem a mitges, perquè a mi em sap greu que la gent es quedi a mitges.
Que volia parlar de bolets.
Ara bolets arriben. Ara arriben.
Bolets.
Bé, bueno, el bolet no és ben bé una verdura. El que passa que bueno, moltes vegades l'afegim com aquí, però el bolet no és ben bé una verdura. I sí que és molt interessant perquè ara també en trobem la temporada que en trobem mil i una varietats diferents i els bolets són molt rics en proteïna vegetal, és a dir, que també són una font de proteïna i també ens aporten doncs, moltes vitamines, minerals, fibra i per tant són bueno, doncs, també interessants per incloure. Els bolets sí que és veritat que més enllà de... Bueno, sí que els podem afegir també en estofats, els podem fer a la planxa, els podem fer al forn, tenim moltes varietats de fer-los i sí que és veritat que en funció del tipus que escollim doncs segurament quedaran millor d'una forma o d'una altra.
Ens estàs esperant del nap que deies que no el fem servir gaire i em sembla que t'he tallat per això, eh? En maneres diferents, perquè clar, el nap els anglesos el fan servir com patates moltes vegades,
sí,
eh? El bullen o el posen al forn i ja el tenim. Una crema de nap també és molt, pot ser molt bona.
També queda molt bona afegir-la, ratllat en amanida, podem fer amb saltejats de verdures, també podem posar-hi nap, que queda molt bo, o inclús rostit al forn, també.
Directament, com si fos una patata.
Exacte, exacte, i queda molt bo.
Molt bé, doncs algunes de les verdures de la temporada de tardor, la carbassa, el moniat o pastanaga, les crucíferes com la coliflor o el nap, i després, que no són verdures, són fongs, els bolets.
Exacte.
Que n'hi ha de tot tipus, i bé, de bolets en aquest país en parlem molt, i tots sortim a caçar de tant en tant, i ja sabem molt bé quines són les seves propietats. Quina recepta tenim? Vinga, tenim una recepta, que sí?
Sí.
La recepta de la Gina.
Què fem avui?
Doncs és una recepta amb coliflor i és una recepta així més especial per quan toquen dies més festius, que diguem, que, tot i que pot ser una recepta també pel dia a dia, que és una pizza de coliflor. És a dir, en comptes de fer una pizza amb la massa que faríem amb farina de blat o amb qualsevol altre tipus de farina, el que fem servir és la coliflor. És molt senzill de fer.
Heu de veure la cara al David.
Sí, no, estic escoltant amb atenció.
Tu prova-ho, que de veritat, que quan ho proves no té gust a coliflor després.
Serà l'arròs, però molt més petitet, va per aquí.
El que hem de fer és, hi ha dues maneres de fer-ho. Podem primer o bullir la coliflor, la tallem a flors i la bullim. Després ho triturem bé i ho posem en un drap i ho escorrem fins que quedi ben sec. Aleshores això ho batem amb un ou i amb espècies, per exemple, orenga, una mica de sal, pebre o les espècies que vulgueu, farigola, les que més us agradin, i amb això fem una massa ben premsada i ho posem al forn durant uns 15-20 minuts fins que quedi cruixent. Aquesta seria una manera. L'altra manera seria obviant tot el procés de bullir, i el que faríem és triturar-la com l'arròs de coliflor fins que quedi ben petit i després barrejar-ho amb l'ou, i podem afegir aquí una mica de farina d'ametlla o llavors de chia, també llavors de chia moltes. Jo prefereixo farina d'ametlla perquè a vegades les llavors amb l'escalfor del forn s'oxiden més que no pas a un altre tipus
de... I es fa malbé,
exacte. Aleshores jo potser no tiraria tant per utilitzar una llavor.
I si però fem aquesta segona opció, com la massa és la massa?
El mateix, un cop tens la coliflor...
Se refreda i llavors...
Sí, un cop tens la coliflor ben petita, ho bats amb això, una mica de farina d'ametlla, un parell o tres de cullerades, tampoc gaire, a l'ou, l'orenga, la sal i les espècies que vulguis, i també en fas una massa ben premsada i al forn.
Molt bé, i a sobre li puc posar chorizo i li puc posar el que vulgui, no?
Sí.
Però la massa és saludable, perquè jo hi posi a sobre...
Sí.
Doncs ja l'espallem.
Bueno, tindrà gaire sentit. Llavors però sí,
coca,
és perfectament
una pizza,
lliure.
És una coca.
Pots fer el que vulguis.
I ho faig.
I bé que fas. Per això tens la cadira tan lluny de la taula.
De debò, ho provaré.
Sí,
però què provo? Primera opció o segona? Primer la primera, no? Potser bullideta no tindrà tant de...
Pots provar la primera.
Primera fàcil. Venga, trobeu aquesta recepta amb fotografia i tot, que sempre va bé tenir una referència de com han de quedar els plats, a l'Instagram del programa, que és @sansiestalvis, que està funcionant molt bé i que tothom se'l mira, i que hi ha molts likes a totes les fotos que no inclouen el David, jo no sé per què, però les receptes totes estan
molt bé. Jo vaig passant fotos meves amb les filles i coses.
No, perquè elles no...
No les penges mai, aquestes.
No, a més vas a lleuger de roba de vegades i tampoc.
Sí, és veritat. És que jo vestit perdo molt.
Gràcies, Gina.
A vosaltres.
I ja sabeu que aquesta secció arriba gràcies a Green Vita.
Green Vita, cuinem de veritat, ha patrocinat la cuina que cura. I wish you smiled a little funny. Biocop, agricultura biològica des del 1975, patrocina Tu menges, tu manes. Just like cats, but we never
stray. Sabem què mengem, sabem d'on venen la major part dels aliments que consumim. Avui amb l'Ester Vives parlarem de l'origen del nostre menjar, del lloc on ha estat produït, amb l'objectiu de descobrir el nombre de quilòmetres que recorren els aliments del camp fins al nostre plat. Què tal, com estem?
Molt bé.
Tants quilòmetres recorren els aliments?
Encara no t'he dit la xifra i ja la pronostiques,
sí,
oi?
Sí o no?
La veritat és que molts. Si mirem la cistella de la compra i veiem d'on venen les pomes que consumim, que acaben venint moltes vegades de la Xina, que si el vive de Xile, que si taronges de Sud-àfrica... Aquí hi ha una organització com Amics de la Terra que ho va analitzar en un estudi que es diu Aliments Quilomètrics i calculava que la mitjana de quilòmetres que recorren els aliments del camp al plat és de 5.000 quilòmetres.
De mitjana?
De mitjana.
És a dir, que n'hi ha que en fan molt més.
Sí, n'hi ha alguns que potser venen més a prop, però d'altres venen d'un origen molt i molt llunyà. De fet, a Catalunya hem de tenir en compte que el 60% dels aliments que consumim venen de fora. Això vol dir que tenim una gran dependència pel que fa a la nostra alimentació d'importar aliments que venen de l'altra punta del món. I això, clar, és una gran contradicció, perquè molts d'aquests aliments que acabem important també els tenim aquí a casa nostra, però en canvi la realitat és que els aliments viatgen molts quilòmetres i això té un impacte mediambiental, perquè clar, si es transporten amb avió, amb cotxe, això genera una sèrie de gasos d'efecte hivernacle, de gasos de CO2, amb la qual cosa el que avui mengem té un impacte nefast a nivell mediambiental.
I pel negociat que em toca a mi, l'efecte nutricional també és important, perquè no és el mateix una poma acabada de collir que ve de Lleida i que ahir es va collir i l'endemà la tens al plat, en el punt òptim de maduració, una poma de Xile que ha passat per càmera i que ha estat allà mesos i mesos i que no té els mateixos nutrients.
Però, en canvi, un alvocat és molt saludable i ve de la Quinta Xina. Bueno, no ve de Xina, però vull dir que ve de...
Bueno, necessàriament, no? També pots trobar avocats que siguin d'origen local. El que sí que quan mirem els aliments quilomètrics veiem que tenen diferents impactes negatius en diversos nivells. Tu ara comentaves l'element nutricional, jo comentava l'element mediambiental, però també, com abans apuntava, el de caràcter social, en la mesura que també bé, hi ha tota una sèrie d'aliments que venen de fora i són barats. Això genera una competència amb la producció autòctona i també fa que productes tradicionals que aquí s'elaboraven es deixen de produir perquè ja hi ha grans empreses que l'importen de països llunyans. Aleshores, és un impacte polièdric
jo
dels aliments quilomètrics.
De la Nestlé de Girona, saps? Que és d'aquí al costat.
De la Nestlé de Girona.
No, hi ha una fàbrica de Nestlé allà.
Ni idea, sí?
I on paga els impostos, aquesta Nestlé de Girona?
Ah, això és un altre tema. Això és un altre tema.
Llavors, tan local no serà.
A Nestlélandia, no sé.
Ara ens capbussarem en algunes de les contradiccions que hi ha en aquest sistema econòmic i de producció, perquè, déu-n'hi-do, no deixa de resultar, fes-en parlem, paradòxic que un producte que ve de 5.000 quilòmetres sigui més econòmic que un que ve de 100. N'has citat alguns d'aliments quilomètrics. Tens més exemples?
Sí, un dels més emblemàtics és un producte, una llegum com són els cigrons. Els cigrons, que sembla que hagi de ser un producte tan local i que més es consumeix d'una manera significativa aquí, la major part, un 85%, prové d'Amèrica del Nord. La major part d'aquests cigrons que mengem venen de Mèxic, el 60% dels cigrons que importem i que mengem aquí venen de Mèxic, un 20% dels Estats Units i un 5% del Canadà, quan aquí, tradicionalment, la producció de cigrons doncs, estava consolidada. Però s'ha vingut important aquest producte i això ha fet que es deixés de produir aquí a casa nostra. Les lleguminoses, a nivell estatal, però també a nivell català, és un producte que importem en una gran quantitat i això ha generat doncs, que es anés perdent la seva producció. Però segons aquest informe que abans us citava d'Amics de la Terra, els aliments que més quilòmetres recorren del camp al plat són els pinsos per alimentar els animals, amb la qual cosa el consum de carn té un impacte mediambiental molt important. Els animals s'alimenten de productes quilomètrics, de pinso quilomètric, sobretot soja, que ve d'Amèrica Llatina, que a més és transgènica, amb tot això el que vol dir. Per tant, de manera indirecta, consumir doncs, carn té un impacte mediambiental molt negatiu. La primera posició és la dels pinsos pels animals i la segona, el peix i els crustacis. Tots aquests llagostins o la panga són productes que potser els trobem d'una manera, un preu bastant assequible al supermercat, però més enllà que venen de països llunyans, també la qualitat deixa molt que desitjar.
I aquella pregunta que estàvem fent abans, per què al mercat, és a dir, a les botigues trobem fruita i verdura que ve de l'altra punta del món si aquí també en tenim de pomes, de cigrons, d'espàrrecs, de tot aquests tipus de productes?
Sí, d'una banda ens pensem que aquest producte que ve de fora i que per tant fa la competència al pagès d'aquí doncs és fruit d'un petit agricultor marroquí o de Senegal que ven el seu producte. No. El que aquí ens trobem és que grans multinacionals, grans empreses, grans supermercats el que fan és... deslocalitzar la producció cap a països del sud, de la mateixa manera com s'ha fet amb la roba, perquè allà la mà d'obra és molt més barata, la legislació mediambiental és inexistent, s'han de pagar menys impostos, i d'aquesta manera, deslocalitzant la producció cap a països del sud, aconsegueixen fer un producte a un preu extremadament barat, i el millor paral·lelisme és la roba, no? La nostra roba no val res, doncs el producte alimentari que es fabrica en aquests països del sud no val res, i aleshores aquí aquestes empreses, que acaben sent europees, nord-americanes, ens venen a casa nostra nostre un producte amb un preu competitiu. Per tant, la qüestió d'optimització de costos és el principal motiu que porta i que explica aquests aliments quilomètrics.
Què, nen? Sí, clar,
No, ara pensava en la quantitat, que a vegades sempre dius, si en compres dos val tant, i si compro 2 tonelades de tomàquets em costa menys. Això penso molt amb els tomàquets de sucar, no? Que a vegades hi ha tomàquets, dic, de la Xina, no sé d'on venen, però que no suquen una merda. No suquen res. I en canvi en compres de branca, que potser també estan deslocalitzats i són de lluny, però amb un tomàquet fas 3 llestes.
Sí, el que ens trobem és que vivim en una societat, hi ha la qüestió de l'escala, que tu comentaves, que quan més produeixes més barat et surt, però sobretot la lògica de deslocalitzar és una, acaba sent una lògica de pagar salaris molt, molt i molt baixos. El que acabem veient és que avui en dia hem primat sobretot el preu a l'hora d'anar a comprar. Això va canviant de mica en mica, sobretot en determinats sectors socials, més classes mitges, amb un cert poder adquisitiu i una certa formació, però en general per la crisi econòmica, però també per una qüestió cultural. Pensem que si comprem barat, comprem bé, estem estalviant, i això va en detriment moltes vegades de la qualitat d'aquell producte, del gust que té, les qualitats organolèptiques, i per tant pensem que estalviem a l'hora de comprar menjar gastant menys, però en realitat estem invertint menys en la nostra salut, és un producte de menys qualitat i que, per tant, no ens aportarà tots aquells nutrients que ens aportaria un aliment, això, comprat a pagès, local, ecològic.
Cada vegada és un aliment que ve de 100 quilòmetres, també ha estat molts mesos a la cambra frigorífica, de vegades, que no sempre es garantia. El millor és anar... Què és el millor?
El millor?
Perquè, clar, estava pensant, el millor és anar al pagès que el que coneixes, però no tots coneixem.
Però no fa plàtans, vull plàtans, no en faig.
No, però el plàtan...
No, ara dic com a exemple.
El plàtan és inevitable. És que hi ha determinats productes que no pots escapar-te'n. Aquí has de decidir o els consumeixo o no els consumeixo, plàtans. Decides consumir-los? Sí. Perfecte.
Però compres els de més a prop,
sí,
no? Els de Canàries.
Però cigrons?
Per mi l'element clau seria la triada agroecològica.
Explica'ns-ho, això.
Sí, 3 elements. Que el producte d'una banda sigui local i, per tant, sigui de proximitat, tindrà un impacte mediambiental menor, podrà haver ser collit d'una manera molt més directa, sense passar per cames frigorífiques, etc, que sigui local, que sigui d'origen pagès, i que això implica que deixa un benefici també en el territori, en la comunitat, i que sigui ecològic, i per tant s'hagi elaborat sense pesticides químics de síntesi ni transgènics, etc. Jo crec que aquests 3 elements ens donen garanties de que aquell producte sigui de més qualitat en tots els sentits, des del punt de vista de la salut, mediambiental i social. Perquè, com hem analitzat en d'altres programes, pot ser un producte ecològic que et ve de l'altra punta del món, pots tenir un producte local que, en canvi, doncs, sigui de qualitat i s'hagi collit doncs, fa relativament poc. Per això jo parlo, m'agrada parlar d'aquesta triada agroecològica, d'aquests 3 elements, local, pagès i bio.
La matrícula d'honor. Sí. Seria, dels aliments.
Clar, i això ho podríem fer amb tots, ara estic pensant amb la carn, sí, es podria fer, amb el peix també, verdures i fruit, sí, doncs...
I de fet s'han fet estudis, perquè moltes vegades es diu, bueno, és que això de la sobirania alimentària, de que puguem ser sobirans, que ho podem produir pràcticament tot aquí a casa nostra, aquí a Catalunya, és impossible. S'han fet estudis que demostren que no, que canviant el model productiu, doncs, per exemple, a casa nostra té una diversitat climàtica que permetria elaborar tot allò que necessitem per tal de consumir.
Això jo recordo un estudi que se cita sempre de la FAO, precisament, que deia això, que seria perfectament sostenible alimentar tot el món amb productes d'aquest tipus, dius tu.
A escala global i també aquí a casa nostra. Fins fa relativament poc, el Baix Llobregat, el Delta del Llobregat, era el rebost de la ciutat de Barcelona, i això en canvi ha canviat molt en els darrers temps. Podríem tornar a revertir la situació si hi hagués també voluntat política per part de les institucions.
El problema aquest dels aliments quilomètrics sempre és en el mateix sentit, és a dir, del sud cap a nosaltres, és a dir, països de Sud-amèrica, d'Àfrica, de la Xina, del sud en aquest sentit, perquè la Xina no és el sud, però que ens venen a nosaltres, o hi ha el mateix procés invers?
Clar,
alguna cosa nosaltres?
Sí, la gran paradoxa és que moltes vegades pensem que els aliments quilomètrics, com tu deies, són aquells tomàquets que ens venen del Marroc, les pomes de la Xina, però en realitat també es dona el fenomen a la inversa, com tu ara apuntaves. aquí també, degut a un sistema injust de subvencions agrícoles, la que es coneix com la PAC, s'acaba finançant també unes determinades produccions independentment de si les consumim o no. A França, per exemple, se subvenciona molt que és els làctics, la llet, aquí a casa nostra l'oli, als Estats Units l'arròs, i per tant es comença a produir aquí aquests aliments perquè rep una subvenció. Això genera un excedent del producte, perquè com que no es produeix en funció de la demanda...
El fas encara que no el venguis, perquè si el fas rebràs una subvenció i t'interessa més.
No ho hagués pogut explicar millor. Es nota que ets el jefe. Doncs exactament, passa això. Aleshores, aquest excedent, que aquí no ens mengem i que sobra, s'ha de fer alguna cosa i s'acaba venent en els països del sud, s'acaba venent per sota del seu preu de cost perquè ha estat subvencionat, i això fa la competència deslleial al producte autòcton. Arròs als Estats Units, a gran multinacional, subvencionada, surt baratíssim, sobra, doncs es ven en un país com Haití, on tradicionalment s'ha produït arròs allà. Aleshores, què succeeix? Que clar, a cop i d'anys de vendre'l, s'acaba amb la producció local d'arròs, per exemple, d'un país com Haití, perquè el que t'arriba d'Estats Units acaba sent més barat.
I genera una dependència econòmica d'aquell país que fins aquell moment no la tenia.
Exacte, clar.
I no es pot fer això sense subvencions? Algunes, vull dir, aquesta cosa que tenim aquí de subvencionar-ho tot, vull dir, perquè no...
Què vols dir?
Vull dir que ara pagesos que fan bons tomàquets, per exemple, no? Són molt més cars, perquè segurament doncs, tenen més temps, l'han de cuidar més aigua, no ho sé, les coses que sigui, i estan boníssims. Llavors sí que el client pot dir, aquest és molt bo, però val més, i aquell és més barat.
Bueno,
però no sé si rep subvenció.
Els pagesos, l'horta no rep subvenció, justament. Un dels sectors que menys ajuda rep és l'horta. Aleshores, parlant amb els pagesos, ells el que et diuen és, jo no vull que em subvencionin res, jo vull que em paguin un preu just per allò que jo produeixo. I aquest és el gran drama, que es paga uns preus molt baixos en els pagesos, perquè els grans supermercats o les grans empreses de la indústria agroalimentària rebenten els preus, i a l'altra banda, la subvencions bàsicament van destinades a les grans empreses del sector, no a aquells que més ho necessiten.
Si no hi ha subvencions, imaginem que algú fa prou subvencions aquestes que dius tu, ens morim de gana tots?
No, al contrari.
Doncs ja està.
Al contrari, moltes coses segurament s'arreglarien, perquè clar, les subvencions les rep qui menys les necessita.
Sí, això en vam parlar a la temporada passada, de totes aquestes subvencions que funcionaven i tot plegat.
El rebost de la Vives.
Què hi tenim al rebost aquesta setmana?
Doncs avui us porto una pàgina web, precisament que ha creat aquesta associació que abans us deia, Amigos de la Tierra, i és una web que es diu alimentoskilometricos.org. I és una web que tu pots calcular l'impacte mediambiental de la teva cistella de la compra. És una pàgina web que tu hi entres i tu poses de la teva cistella quants quilos de tomàquets has comprat, quants pots de cigrons, quina quantitat hi havia, quanta llet, i a partir de col·locar-ho en aquesta calculadora que ells han creat, et surt el número de quilòmetres que ha fet la teva cistella de la compra des del camp fins al plat, i el número de gasos, el número de tonelades de CO2 que ha emès.
Però poses tomàquets i prou, o has de mirar l'etiqueta de tomàquets?
No, tu has de posar, ells ho fan en genèric, en el sentit de dir, la major part de tomàquets, un percentatge de tal, venen de fora, doncs a partir d'aquí hem fet un càlcul.
Val, o sigui,
de tal manera,
posar,
tu has de posar si has comprat 3 quilos, 4 o 5.
Ja està, i res més.
Exacte, i el mateix si has comprat taronges, plàtans, etc.
Com es diu això, alimentos?
Alimentos quilomètricos, amb cada quilo, .org. I és interessant perquè tu pots veure doncs l'impacte mediambiental de la teva cistella.
Molt bé, molt interessant. La setmana que ve parlem de supermercats cooperatius,
sí,
que ja ens diràs què són.
Sí, una alternativa als supermercats convencionals. Molt interessant.
Supermercats, no són cooperatives convencionals. Supermercats?
Bueno, moltes d'elles parteixen d'experiències de grups de consum, però que han donat el salt a ser alguna cosa més gran que un grup de consum tradicional.
Gràcies, Esther.
Un plaer.
Biocop, l'empresa pionera en fabricació i comercialització de productes biològics a Catalunya, ha patrocinat Tu menges, tu manes. Just in time, dancing to the rhythm of rhyme makes my day. Everything I need here to
today. Doncs ho deixem aquí. La setmana que ve parlarem amb el doctor Miguel Ángel Martínez González, que ha estat un gurú i un referent al món de la nutrició, autor de molts estudis i que acaba de publicar un llibre en Planeta molt interessant. També explicarem què menjar quan tenim una gastroenteritis i també, com dèiem ara, parlarem dels supermercats cooperatius. Us recordo que ens podeu enviar els vostres missatges a sans@catradio.cat i seguir-nos a través dels comptes Sans i Estalvis a Instagram i a Twitter. El control tècnic al Ricard Portal amb el David Olivares.
Molt bé.
Molt bé.
Molt bé, jo sempre dic molt bé.
Molt bé. I un servidor. Fins la setmana vinent. Això era Sans i Estalvis.
Adéu. To the rhythm of rhyme makes my day. Everything is here today. Happiness has spread away. Happiness has spread away. Happiness has spread away. Happiness has spread away.